A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Nosaltres els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Ràdio Estel i el programa de la tercera edat És gran ser gran, un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut, 30 minuts, a parlar de les nostres residències, de les persones que hi viuen, les que hi treballen i també dels seus directors. Com sempre, tenim un programa ple d'informació. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. Entrevistarem a dues sòcies fundadores i coordinadores de l'associació ASTE Barcelona. La borsa de treball i la consulta del treballador social, que seran a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que els pot interessar saber de les nostres residències. Salutacions a l'equip del programa, que ara els presento, com sempre, les vies de so José Matoses, a la direcció Josep de Martí. Hola, Josep, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. I abans de començar, com sempre, escoltem un consell.
Vols assegurar-te que la teva alimentació és correcta a qualsevol edat? Aquests són 5 consells fonamentals. Primer, seguiu una alimentació variada i equilibrada. Hidrateu-vos bé, bevint aigua. Gaudiu del menjar a taula. Dediqueu-hi temps i mastegueu a poc i amb molta cura. Feu activitat física adaptada a les vostres possibilitats. Intenteu mantenir un pes estable.
Avui coneixerem de prop l'associació ASTE Barcelona. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa, i en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Endavant, Josep, com vulguis.
Bona tarda, Marc, i això de la pandèmia ens està portant a unes preguntes que no ens hauríem fet mai.
Sí,
i és que ara estem vacunant, parlo com si nosaltres ho estiguéssim fent, com a país,
sí, sí,
diguem-ne.
Sí, sí, sí.
Estem vacunant a les persones grans que estan en residències,
sí,
a la gent que treballa en residències i aquests professionals sanitaris que són els essencials. Queda molt clar que després d'això vindrà la gent que tingui més de 80 anys.
Sí.
I a partir d'allà, l'incògnita, encara el govern no ens ho ha dit. I saps que es planteja un dubte ara?
Sí?
Hi ha països com Anglaterra o Singapur que han dit, una vegada vacunats els més grans, vacunem els joves. Per què? Perquè diu que els joves entre 18 i 25 anys són els que més estan encomanant a la gent, els més contagiosos. Però per una altra banda dius, home...
Per les persones de risc...
Potser seria millor anar a altres persones, potser de més de 60 anys,
clar,
de 60-80. Però saps que ara això és un dilema.
Carai.
I a Anglaterra, on s'ha plantejat el dilema, hi ha gent que té 60 anys o més que diu, mira, jo deixo el meu lloc pel meu fill o el meu net. Diu, perquè si el dia que es vacuni li serà més fàcil trobar feina i així sortim millor de la crisi... O sigui,
home,
que
carai...
Sí, és que ens estem trobant que tant...
Vaig a cobre...
Que tant de bo fos un tema fàcil, però
no,
què passa
no,
amb els
complicant.
Temes?
Es va complicant.
Clar, es va complicant i, a més, a sobre, una cosa és el que semblaria normal, però dius, coi, al mig d'aquestes situacions tan terribles, sorgent que és generosa i diu, no, jo em sacrifico, que passi un altre davant de la cua. Quan potser diríem, home, millor que... Però a mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que per primera vegada des de que parlem de la pandèmia, diguem-ne, potser algú podrà triar alguna cosa
sí.
més enllà de dir em vacuno o no em vacuno.
Fins ara no podíem triar res.
Clar, aleshores esperem que entre tots això de la vacuna i això ens faci com a mínim. Ha mort molta gent, continua morint molta gent. A Catalunya, que en els últims dies han mort més de 100 persones, però pensem si dins de tota aquesta terrible cosa terrible, aviam si comencen a sortir coses boniques de dins de la gent que ens permetin dir mantenim la fe en les persones.
Ens farà forts i solidaris.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I he dit això de la gent generosa perquè avui tenim un programa que parlem amb gent generosa i amb gent que es mou perquè la generositat o, diguem la bondat que tenim a dins pugui sortir, pugui fluir i es pugui multiplicar.
Encara en queden, sí.
Ara veurem, com a mínim, em sembla que en queden dues, que en parlarem, i aviam si elles ens diuen que encara queden més. Tenim amb nosaltres la Maite Echegaray i Luisa Güell, que són sòcies fundadores i coordinadores de l'associació ASTE, A-S-T-E. Benvingudes al programa i comencem per la Maite. Maite?
Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. I per començar, una cosa molt senzilla. Què és ASTE?
ASTE és una associació que es diu Associació Solidària amb la Tercera Edat de Barcelona i és una entitat que va ser declarada d'utilitat pública i que treballa per donar qualitat de vida a la gent gran que viu a les residències de Barcelona mitjançant programes d'acció, d'intervenció, de voluntariat dels joves que estan en formació, o sigui, d'universitaris. Perquè el nostre objectiu o la nostra finalitat és crear sinergies entre grans i joves.
I una cosa tan bonica, quan va sorgir i per què va néixer?
L'associació es va crear el 2015 i vam començar sent 6 socis i sòcies, i ara som 58. La idea va sorgir de dues persones, de nosaltres una experiència personal, d'una banda l'experiència com a voluntàries en altres col·lectius i altres accions, i es va motivar perquè vam pensar que nosaltres podíem ser un motor per promoure la participació social implicant a les persones. I per altra banda, al col·lectiu de la gent gran, perquè vam constatar que una visita, una conversa, era molt, molt, molt beneficiosa per a aquestes persones, sobretot les que viuen a les residències. I a partir d'aquí, sabent que aquest col·lectiu de la gent gran és un col·lectiu amb moltes necessitats, vam optar per la opció una miqueta més difícil, que era connectar la gent jove que està en formació, estudiants, amb aquest col·lectiu. O sigui, fer una mena de relacions intergeneracionals entre dues generacions.
Una vegada que teniu la gent gran que viu en residències, la gent més jove que estudia a la universitat, quins programes feu? Com són aquests programes que feu?
Bé, la nostra acció va començar al principi de tot amb dos programes i ara ja són 5, que tenim com 5 línies de programes molt definides, que són una miqueta les línies d'acció de l'entitat. És l'acompanyament, que és una atenció persona a persona setmanal. Ara aquestes accions, aquesta i totes, estan sotmeses a les condicions actuals de la pandèmia. Ara la majoria són accions virtuals. Però acompanyament setmanal, una altra línia que és divertiment, que nosaltres denominem divertiment, que són esdeveniments puntuals al llarg de l'any per celebracions com el Nadal, l'estiu, el Sant Jordi, etc. O una altra línia que anomenem estimulació, amb tallers de tipus lectura, teatre, estimulació cognitiva amb PC, informàtica o sessions d'art. Altra línia que és autoestima, que són tallers de filosofia o de contes, inclús tallers de perruqueria i de manicures solidàries. I, per últim, la línia de formació en dues vessants. Per una banda, perquè tots i totes les voluntàries que actuen amb nosaltres han de passar per una sessió de formació, de capacitació per al voluntariat amb nosaltres. Altra banda, tenim convenis amb les universitats per donar una formació genèrica sobre el voluntariat i l'acció social. I, per altra banda, amb aquestes universitats tenim els programes d'APS o treballs de fi de grau per donar temes relacionats amb la nostra entitat i amb la gent gran per fer aquests treballs d'alumnes.
I algú que ens estigui escoltant, pensem en dos tipus de persones. Un estudiant universitari que digui, costa, això m'interessa, m'agradaria participar. O algú que dirigeixi una residència o que visqui una residència i digui, a mi m'agradaria que em vinguessin a veure. Com poden contactar amb vosaltres?
Nosaltres a través de la nostra web, que és la www.astbcm.org, i tenim formularis d'accés per voluntariat, i si no, directament per mail, o a través de les pròpies universitats i de les pròpies residències amb les quals nosaltres tenim convenis de col·laboració.
I si hi ha alguna residència que volgués tenir conveni, també entrant a astbcn.org també pot contactar amb vosaltres.
Efectivament, la web.
Doncs em sembla interessantíssim. Parlem a parlar un moment amb la Luisa Güell, que també és sòcia fundadora i coordinadora dins de l'associació ASTE, i volíem preguntar de quina manera la pandèmia ha afectat aquestes activitats que esteu duent a terme.
Hola, bona tarda. Mira, pues, quan d'entrada vam pensar que hauríem de parar-ho tot, perquè la nostra filosofia era obrir els centres, apropar les generacions, incloure i implicar la gent gran a la societat, i vam veure que tot això es va truncar amb el confinament, no? De seguida ens vam posar en marxa i vam pensar que havíem d'estar a prop de la gent gran més que mai i havíem de crear canals de comunicació per tal d'evitar l'aïllament contra el qual havíem lluitat tant, no? Mm. I així vam començar diferents campanyes per tal de que la gent gran i els centres residencials veiessin que la societat no els havia oblidat. Vam fer una campanya de cartes, vam provocar que els voluntaris truquessin als residents que ja coneixien, vam aconseguir equips de protecció, fer difusió de les bones pràctiques escrivint articles, bueno, diferents coses així més puntuals. Mm-hmm. I després es van plantejar com podien continuar amb les nostres activitats. I vam pensar que havíem de passar de la manera d'una activitat presencial, com havíem fet fins a aquell moment, a una modalitat virtual. I, de fet, en aquest moment estem fent tots els programes que fèiem abans, però ho estem fent virtualment. I per aconseguir-ho, el que hem fet és ajudar les residències i els residents a reduir la bretxa digital.
Mm-hmm. I una cosa, com van rebre això, les residències?
Pues mira, la veritat és que no totes ho van acceptar, perquè algunes tenen problemes, dificultats tècniques o de wifi, de connexió. Llavors, amb algunes només podem fer acompanyament telefònic o esdeveniments puntuals, però hi ha d'altres que, amb les que fem moltes activitats, fem activitats grupals, doncs els tallers que abans comentava la Maite, o sessions individuals d'estimulació cognitiva o informàtica. Vull dir que hem aconseguit un ritme i una normalització de la virtualitat, no? O de fer les activitats d'aquesta manera.
Mm-hmm. La veritat és que heu tingut una visió privilegiada de com han estat les residències abans i durant la pandèmia, amb aquestes campanyes i amb aquests programes. Com em diríeu vosaltres que estan ara mateix les residències?
Bueno, jo diria que estan més tranquil·les, no? Perquè tot el caos s'ha normalitzat una mica, però cada vegada aquesta normalitat costa molt, no? Perquè tenen por als contagis, constantment estan fent proves, ara està tot el tema de la vacuna, i després l'administració que fa un seguiment exhaustiu que també dona molt de treball, no? I jo entenc que tots els centres viuen la crisi amb una càrrega de responsabilitat molt alta, no? I llavors, pel que fa a l'acció de l'entitat, hi ha molta més feina que abans, perquè hem de fer un seguiment dels voluntaris constant, en el sentit de que hi ha incidències diàries i hem de fer canvis i tal, perquè hi ha dies que els residents estan vivint amb normalitat al centre i de cop i volta passen a estar confinats a les habitacions perquè hi ha un negatiu o per qualsevol circumstància, no? Llavors, això condiciona molt la nostra activitat, però encara que tenim més treball, estem contents. Tenim 40 voluntaris que estan actuant setmanalment i el que intentem és que no tallin la relació amb els grans. I si hi ha un moment que no poden fer la seva acció del seu taller o el que sigui, el que sí fem és que gestionin trucades, o sigui, que no tallin la comunicació que han creat amb aquestes persones grans.
I una cosa, estem en una situació de crisi sanitària, crec que teniu el privilegi de poder estar en contacte amb els vostres voluntaris, amb les residències, i segur que esteu també tenint idees i pensant dins vostre quines coses s'haurien de fer ara que estem en aquesta oportunitat de canviar una mica com són les residències. Com veieu vosaltres que haurien de ser les residències a partir d'ara?
Bueno, això és un tema difícil, difícil en el sentit de que nosaltres vam començar amb una actitud bastant assistencial vers la gent gran i ara la volíem canviar i fer-la més social, no? En el sentit de que ens agrada que els grans i els joves tinguin un intercanvi, però que sigui un feedback d'igual a igual, no? Llavors, el que sí que nosaltres volíem abans i ara hem de veure què fem, no? És que les residències fossin un lloc, una opció de vida, no un lloc on termines la teva vida i que és un lloc on no vols anar, sinó que fos una opció de vida, no? Perquè són uns llocs on et cuiden, però que tu també tens una capacitat i una llibertat de presa de decisió i tot això, no? Llavors, el nostre esforç està bastant dirigit a recuperar aquesta cultura de respecte i del valor de l'experiència de la gent gran i per tant, buscar en els centres residencials un aliat en aquest sentit que ens ajudi a validar a la gent gran dins de la societat, que no pensem que estan ahí aïllats i que no tenen res més a dir, no? Que són, jo penso que són persones que poden estar actives i que tenen moltes coses a dir.
I una cosa segur que en tot el temps que porteu deuen haver passat anècdotes, situacions humanament molt emotives. Podeu compartir alguna? Mantenim per descomptat no els noms de les persones, però tant la Maite Echegaray o la Luisa Güell, se us acut alguna situació que hagi sigut especialment emotiva, especialment edificant, com per explicar-la i animar la gent que potser està dubtant, potser m'agradaria participar?
Bueno, una de les coses que jo podria dir, que no sé si està l'anècdota, però és una cosa així més general, durant el moment de la pandèmia, que si no sé si et referies a això, el moment del confinament, perdona, la resposta de les residències i dels residents vers l'esforç que hem fet nosaltres per escriure articles a la premsa, per les campanyes de recolzament, per les cartes, això ha estat increïble. Vull dir que ho tenen molt present i constantment rebíem missatges d'agraïment. Per part dels socis i els amics de l'entitat també els hi ha agradat molt la sensació que podien participar amb nosaltres i estar una mica més a prop d'aquestes persones. No sé si la Maite volia comentar alguna altra cosa o si vols parlar d'abans de tot això.
Maite?
Sí, jo em vaig quedar... Bueno, un dels nostres projectes, que ja és el segon any que es va fer, que és la redacció, l'edició d'un llibre, que vam fer històries de vida, i era un projecte de quatre periodistes joves que havien acabat la carrera, el grau de periodisme, i vam fer unes entrevistes durant uns quants mesos a residents i després vam redactar el llibre en capítols, vam fer l'edició i vam fer la presentació. I un dels comentaris d'un jove, d'un periodista, va ser: he tingut unes converses amb aquesta senyora com mai havia tingut amb la meva àvia. I he descobert que aquesta capacitat de comunicació amb aquesta senyora que m'ha anat explicant la seva història de vida m'ha omplert tant que ara em preocuparé, no?, de parlar amb la gent gran que està a prop meu. I per banda d'aquesta senyora va dir: mai m'havia sentit tan important i tan valorada perquè algú s'interessés per la meva vida. O sigui, van ser un intercanvi d'experiències molt enriquidores.
Molt bé, doncs això em referia, que al darrere de totes les iniciatives hi ha sempre aquesta part humana d'un per un. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, amb la Maite Echegaray i la Luisa Güell, que recordem són sòcies fundadores i coordinadores de ASTE Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per l'oportunitat.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs ahir vam comentar a la borsa que hi havia dintre d'inforesidències la possibilitat de filtrar per zones, filtrar per perfil que estàvem buscant.
Sí.
I avui a la borsa ho hem tornat a fer, hem tornat a fer el filtratge i portem un munt d'ofertes filtrades per diferents categories, però no en portem avui, sí que podem dir per un cop a la vida, em sembla, cap d'infermeria.
Bueno, és que ahir ja...
És que ahir vam fer unes 12 o 13 i recordem que era només els últims 7 dies. I avui també portem diferents ofertes, però també són dels últims 7 dies. Si anem ràpid a comentar que busquen terapeuta ocupacional, la residència Edelweiss by Vidrera...
Cubelles. By Vidrera.
By Vidrera, Edelweiss Medical Comfort a Cubelles.
Cubelles, ara sí.
A Cubelles, els dos busquen. També en busca un terapeuta al centre de dia Sanitas Sarrià. Per altra banda, canviant, busca metge al centre de gent gran Vitalia Albert Tordera, la residència El Meu Jardí, a Barcelona, i també la residència Sant Cebrià, a Tiana. Aquestes busquen metge. Si mirem quines busquen gerocultor o gerocultora, en són un fotimer, també, com cada setmana, busquen gerocultor o gerocultora, la residència al Racó de Cardedeu, a Cardedeu, Edelweiss Medical Comfort a Cubelles, la residència El Álamo, el centre residencial Sant Just, a Sant Just d'Esvern, la residència Cim Bellaterra a Cerdanyola del Vallès i també la llar Hotel Maricel a Canet de Mar. Per altra banda, si parlem d'educador social, i amb això acabarem per avui, en busca un educador social, la residència Arcoiris a Barcelona, la residència Virgen de la Puerta a Sant Cugat i també la llar Hotel Maricel, que també busca un educador social. Això és únicament una petita mostra del que podem trobar. I a més, com diem, hi vam d'infermeria i altres perfils que en aquesta setmana no hem tingut, però podem tenir ben aviat.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui dijous la pregunta ens la fa el Josep i ens diu el següent. Diu, a la residència on hi ha la meva mare, a part de les auxiliars i cuidadores, hi ha altres tècnics, he vist. Dins d'ells he vist que hi ha un que es diu fisioterapeuta i que fa teràpies grupals i a vegades individuals, m'han comentat. Però ens fa una pregunta el Josep, és jo puc pagar algú que vingui de forma privada a la residència on està la meva mare per fer-li teràpia només a ella? Doncs bé, sí que es pot, Josep. De fet, en un centre de gent gran, una residència, trobem que dintre d'altres tècnics sí que hi ha un fisio. Aquest sol ser sobretot activitats grupals, més que rep i no individuals, perquè clar, és un tècnic per molta gent gran, llavors no pot fer molt individualitzat, sí que intenta fer, i més ara, grup bombolla, per intentar donar pautes per a aquestes activitats. Jo he vist a moltes residències que venen tècnics de fora, per exemple, fisios, com tu comentes, i a més ho he vist en el cas, per exemple, d'una persona que tingui un trencament de cadera i el propi CAP li posa un fisio públic que li ve durant unes setmanes. Per tant, entenc que si és un públic que ve extern, també pot venir algun privat, perquè a més ho he vist. El que jo et diria ràpidament una cosa. Si la teva mare porta ja uns mesos allà a la residència i no ha tingut encara un fisio privat, i tu ara ho vols, si ja fins ara no ho ha tingut, jo et diria, espera una mica més, estem ara amb Covid, perquè portar algú de fora jo et diria, ens ve de dos mesos, ja no em sembla que no ve d'aquí, penso que és millor esperar, i tan bon punt passi això, o si vols anar buscant ja, doncs pots anar buscant per quan tot això acabi, que aquest fisioterapeuta pugui entrar a la residència i fer la teva mare el que li faci falta en quant a la teràpia i en quant a la rehabilitació, clar.
Molt bé, doncs, Carles, ens veiem la propera setmana.
Ens veiem.
Fins dimecres.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà vinent a les 5 de la tarda amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres ens tornarem a trobar amb És gran, sé gran, siguin feliços.